Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abans succeïa les rebaixes amb aquells allaus a la recerca de la ganga oculta. Ara passa a l'agència tributària, col·lapsada quan aixeca el forrellat i comença el període per a lliurar la declaració de la renda i veure si aquesta vegada toca pagar o rebre. Hisenda va presentar a principis de setmana la campanya de la renda, de la qual em vam parlar en aquest programa, i no va tenir objeccions a reconèixer que entraran més milions dels que surtin, coses de la inflació i de la deflactació. I és que enguany la desamortització fiscal, o el que és el mateix, cada comunitat regula la seva parcel·la fiscal com vol, repartirà o llevarà euros en funció de l'origen. Així que només demanar-te que hi hagi molta sort. Benvinguts a la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, i arriba el moment de saber quin temps ens espera per demà divendres. A poc, l'estabilitat guanyarà terreny i les temperatures pujaran lleugerament. Divendres, els ruixats persistiran al Pirineu i el cap de setmana es presentarà més assolellat, però, atenció, ventós. Les 7 de la tarda, quasi bé 2 minuts, i és el moment per anar fins a les carreteres a Catalunya per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Ens ho expliquen des del Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments, a destacar, recordar que es manté tallada la Nacional 340 a l'altura de Vandellòs a causa d'un incendi forestal. S'està treballant en aquesta zona encara i, per tant, es manté la via de moment tallada en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al volum de trànsit, destacarem algunes vies a hores d'ara, l'autovia 2, cinturó de litoral a Cornellà, direcció Barcelona, la C58 i també la C33, les dues d'entrada a partir de Montcada fins al Nus, o també la C60, l'últim tram d'Argentona en direcció Mataró. El que continua molt ple també són les dues rondes en els dos sentits de la marxa, les dues encara amb una tarda força atapeïda. És tot, bona tarda.
A la Linterna COPE Catalunya i Andorra, d'aquí un moment us parlarem del que està passant a dia d'avui en la població de Mataró, concretament a un barri en el que es produeixen dia sí, dia també, robatoris, trepitxeos, aldarulls i ocupacions. Avui en parlarem de l'ocupació amb la Yolanda Bernal i també amb el portaveu de la plataforma Patrulla Veïnal del barri de Rocafonda a Mataró.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
En Hipoyagán los 30 días locos a precios únicos. ¿Quieres comprar un dormitorio, un comedor, un sofá? Busques lo que busques, en Hipoyagán lo encontrarás. Da un aire nuevo a tu hogar. Mueble comedor completo ahora a 179 euros. Gran exposición y todo a precios únicos. Y pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova i la Geltrú, Manresa i Parets del Vallès. Hipoyagán.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación?
Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
COPE Cataluña y Andorra.
Si diem que Catalunya s'ha convertit en un paradís pels ocupats, segur que no li sorprèn pràcticament a ningú. Li darem el rànquing d'ocupacions il·legals de tota Espanya i tenim a tres províncies, Barcelona, Tarragona i Girona, entre les 10 primeres posicions. Si hem arribat a aquesta situació és, en part, gràcies a una legislació massa permissiva i també per la manca de policia suficient que pugui evitar aquestes ocupacions que moltes vegades van lligades a les màfies. Està canviant el perfil d'ocupa i també del tipus de vivenda a ocupar. Ara es busquen pisos a punt per estrenar. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, és el que ens ha explicat justament Emilià Lázaro, que és vicepresident del Gremi de Constructors de Terrassa. Això d'ocupar pisos a punt d'estrenar, de promocions de nova construcció, no és una pràctica recent, però sí que es va estenent. En el cas del Gremi de Terrassa, han tancat un acord amb Mossos d'Esquadra i Policia Local per actuar ràpidament davant de l'ocupació de vivenda nova. Els ocupes aprofiten l'impàs de pocs mesos que hi ha entre la compra i l'entrega del pis. I com que són pisos nous i buits, es queden doncs amb el millor. L'Emilia Lázaro ens ha posat un exemple.
Una obra l'any passat que vam entregar, començar a entregar el mes de juliol, bueno, es van entrar i es van ocupar, no van ocupar un pis normal, no, van ocupar dos dúplexs, d'acord? Vol dir, no van entrar amb un criteri determinat i tal, i bueno, va saltar l'alarma, van fer tots els protocols, al final van poder-los treure després una gestió molt efectiva per part dels Mossos i, evidentment, després d'haver demostrat realment que havia sigut una ocupació de la tarda-nit anterior, vull dir, amb la qual era una obra nova que s'estava entregant.
I un problema afegit per als constructors de pisos. Si els ocupen una promoció en plena venda, els possibles compradors, evidentment, es poden fer enrere perquè no volen problemes.
Clar, si tu et trobes, vull dir, que t'han ocupat un pis o d'aquella promoció i tens que escriturar-la, vull dir, pots trobar-te amb gent que veient el que està passant, al final pugui tirar-se si no enrere o si no enrere, el que és la firma, fins que tu no treguis, vull dir, o lliberis d'aquella situació irregular que s'ha produït degut a l'ocupació.
Canvis en el tipus de vivenda a ocupar i també, com dèiem abans, del perfil d'ocupa. Hi ha ocupacions realment per necessitat. Famílies que no troben cap altra sortida, però cada vegada hi ha més casos de persones que directament, Yolanda, no tenen escrúpols i pretenen viure directament de rendes.
Exacte, i aquest perfil seria el d'un ocupa que té feina, per tant té ingressos, però no vol pagar un lloguer. Els experts li han posat un nom, és el perfil d'un ocupa acomodat. Maria José Tarancón és advocada especialista en ocupacions. Ens confirma que hi ha inquilins que acaben el contracte de lloguer o el propietari els hi vol pujar el preu i el que fan és deixar de pagar però quedar-se en el pis. Com és aquest cas?
Una persona que vive en la zona alta de Barcelona, que tenia un despacho en la IBE, que incluso iba a jugar a golf. O sea, imagínate el perfil. Pretendía estar pagando un alquiler pues, de 500 euros en un piso que el alquiler normal que pagaríamos tú o yo o cualquier otra persona pues serían 1.500, 2.000 euros, porque la zona alta, un piso de 200 metros, en fin, que no estamos hablando, ¿me entiendes, no?
I quin és el problema? Doncs que les administracions no fan el seguiment que caldria i no es comprova quines ocupacions són per necessitat o són perquè directament no es vol pagar. Davant d'això, el propietari no té cap altra opció que iniciar tota una creuada judicial que pot durar anys i que a més té un cost econòmic en advocats o en detectius per demostrar en definitiva que és una víctima d'ocupació il·legal.
Hoy vamos a hablar con portavoz y coordinador de la patrulla vecinal de este barrio de Roca Fonda. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emilio, ¿desde cuándo eres vecino de esta zona, de Rocafonda?
Bueno, he nacido aquí en el barrio de Rocafonda toda mi vida.
¿Desde cuándo empezaron estos problemas?
Bueno, los problemas empezaron en el momento de la pandemia, cuando todos estábamos haciendo o cumpliendo la pandemia, empezaron a haber robos y ocupaciones, pero se ha ido alargando Y bueno, ahora los nuevos que vienen son los que están haciendo más daño de lo normal.
¿Vosotros avisáis a la policía cuando os encontráis en situaciones, bueno, pues peligrosas o que son, bueno, que hay que avisar a la policía para que se encargue de ello? ¿Lo hacéis? ¿Lo habéis hecho?
Sí, sí, nosotros avisamos a la policía de Mataró y, bueno, ellos hacen, verdaderamente hacen lo que pueden, porque es tantísimo la dejadez de este barrio que los pobres no tienen tiempo para cubrir todas las necesidades.
Claro. El otro día, Emilio, leía que hace unos días en la carretera de La Mata un grupo de 7 u 8 individuos propinó una pelea a pedradas por un local al que pertenecía una antigua oficina bancaria. Eso ocurrió a la plena luz del día. Después he leído que los hijos, vuestros hijos que van al colegio, le roban continuamente, cuando no es el móvil es otra cosa, y que también otro día un coche frenó en medio de la calle y sacó un machete para pelearse con otra persona. Estamos hablando de la ciudad sin ley.
Correcto. Es una cosa de que, bueno, es una de las frases que no me gusta decirlas, pero es verdad, te doy toda la razón. Es una ciudad sin ley. Es una ciudad de que el ayuntamiento la tiene súper dejada en el tema de la delincuencia. Lo que no puede ser que una persona que se lía machetazos en medio de una vía pública a plena luz del día entre por una puerta y salga por otra. Y luego me venga a mí el ayuntamiento públicamente, se cuelgue medallas y nos diga a los ciudadanos de Mataró de que ellos están luchando contra esta delincuencia y estas ocupaciones. O sea, es vergonzoso que, por ejemplo, los hijos, los que somos padres y tenemos hijos y tienen que ir a trabajar o tienen que ir al colegio, vayan con miedo. Nuestras madres que tengan que ir al cajero a cobrar el día 25 o el día 10 la pensión, vayan con miedo.
Claro.
Ya no es a las 12 de la noche, es a las 12 del mediodía. Y la policía que tenemos nosotros, la policía local que tenemos en Mataró, que son espectaculares, están atados de pies y manos por el tema del consistorio. Y es una vergüenza.
Oye, el otro día leía, Emilio, que el ayuntamiento ve una tendencia a la baja. ¿Esto es cachondeo o...?
Bueno, eso es lo que yo comento en Mataró, ¿no? Si se están riendo o no se están riendo de nosotros, lo que es el partido de gobierno que está militando y está gobernando en esta ciudad, ¿no? Que si el alcalde o vive fuera de Mataró o realmente quiere quitarle hierro al asunto, cuando esto tiene más hierro que un chatarrero.
Desde luego.
Porque es vergonzoso.
¿Los vecinos están huyendo del barrio? ¿Tienen miedo?
Los vecinos, desgraciadamente, son vecinos de toda la vida. Yo me acuerdo cuando vivíamos con mis padres, sí, los 15, 20 vecinos de la comunidad, podíamos dejar la llave al vecino, que nos arreglaran las plantas, que echaran un vistazo. Toda esta gente ya se está yendo fuera de Mataró por miedo. ¿Por qué? Porque solamente queda un propietario o un inquilino en 20 y los demás son ocupados.
Claro.
Y rompen los ascensores, rompen lo que es la luz de las escaleras, de la comunidad, y se va deteriorando ese piso, lo malvenden y se tienen que ir a un piso de alquiler o se tienen que ir a un piso más barato sin necesidad ninguna.
Uh-huh. ¿Cómo nació la idea, Emilio, de esta patrulla vecinal?
Bueno, la idea nació por el hecho de la dejadez que empezábamos a tener en Mataró. Estábamos todos confinados, por desgracia, de este maldito bicho.
Sí.
Y la gente se estaba aprovechando de que los trasteros entraban sin tener ninguna medida de precaución. Mm. En los pisos que estaban vacíos de segunda residencia empezaban a ocupar. Y bueno, estuvimos hablando un compañero y yo, que qué podíamos hacer para mejorar estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces creamos una red social que es, como bien has dicho, Patrulla Vecinal Mataró.
¿Sí?
Y nosotros nos dábamos unas vueltas por cualquier barriada de Mataró para darle apoyo a esos vecinos y hacer de intermediario con la policía local, que donde ellos no llegaran, llegáramos nosotros, pero solamente avisando. Y desde el consistorio, nuestro querido alcalde se nos vetó. que decían que éramos nosotros unos justicieros.
Vaya.
Y justicieros es el que se toma la justicia por su mano. Nosotros éramos colaboradores ciudadanos.
Claro, dabais voz a aquello que está ocurriendo y dais voz a lo que está ocurriendo a través de las redes sociales.
Correcto, correcto, tal cual.
¿Cuántos sois en total en esta patrulla? Porque, claro, imagino que habrá miedo también por el hecho de ser identificados. No sé si en algún momento, Emilio, tú has pasado miedo por la calle, ¿no? Que te han reconocido y dicen, mira, ahí va uno de la patrulla vecinal.
Pues sí, les soy sincero, sí que es verdad de que inclusive la familia me están diciendo que no me exponga tanto,
sí,
porque he sido etiquetado, me han subido en redes sociales marcándome, he sido insultado, he sido amenazado, pero bueno, tengo miedo, sí. El que me diga que no tiene miedo no es humano.
Pues estaremos pendientes de todo lo que ocurre. Es una auténtica vergüenza que la gente tenga que dejar sus casas. Un barrio arrasado por los ocupas y además, como decíamos, robos, trapicheos, peleas. Una auténtica vergüenza. Y ahí estáis los valientes dando la cara para que esto no ocurra. Cuando los que tienen que dar la cara están sentaditos. Emilio, gracias. Suerte.
Gracias a ustedes por darme voz.
Un abrazo.
Un abrazo.
El gran problema de l'ocupació a Catalunya, que malauradament estem en el rànquing de les ciutats o de les comunitats autònomes més ocupades. I ara, d'aquí una estona, parlarem d'un tema que estem parlant al llarg de la programació. T'estem explicant que la pressió estètica ja s'ha convertit en un problema de salut pública que afecta a edats primerenques. És per això que el govern català ha posat en marxa un pla per combatre aquesta problemàtica. En parlem d'aquí un moment amb en Sergi Tor.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera.
Avui a COPE Catalunya i Andorra t'estem explicant que la pressió estètica ja s'ha convertit en un problema de salut pública que ja afecta edats primerenques. És per això que el govern català posa en marxa un pla per combatre aquesta problemàtica creixent. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Imagino que amb l'objectiu d'incrementar la consciència social d'un fenomen que pot marcar el benestar físic i emocional al llarg de tots els cicles vitals de les persones.
Sí, sobretot reduir aquest impacte de la pressió estètica en la societat. Per això el govern de la Generalitat impulsa aquest pla. Hi haurà una finançació de 12 milions d'euros que contempla una seixantena d'actuacions de sensibilització i que s'aplicarà en àmbits com la moda, l'audiovisual, el món laboral i l'educació. Arrere en COPE Catalunya i Andorra ha passat a la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí, la qual ens ha confirmat una xifra que veritablement alarma. El 50% de la població femenina de Catalunya no està a gust amb el seu cos i físic.
Que la meitat de les dones catalanes,
sí,
independentment de la seva edat, se senten insatisfetes amb el seu cos. La qüestió de la pressió estètica no és només una qüestió que afecta les dones joves, sinó que ens afecta a totes les dones de Catalunya. Jo tinc 46 anys i la pressió estètica existia quan jo tenia 14 anys i les xarxes socials no existien. I sabem, perquè les dades ens ho demostren, que els trastorns de la conducta alimentària són prevalents al llarg de tota la vida.
Estem parlant, per tant, Montse, d'un 50% de les dones a Catalunya, segons l'última enquesta, i per tant, doncs, estaríem parlant d'una xifra elevadíssima i altíssima.
Certament.
Sí, és ben cert que el grup més vulnerable pel que fa a la pressió estètica és doncs a l'edat adolescent, a l'edat més juvenil, que es veuen també altament influenciats pels continguts de les xarxes socials, que sovint fomenten, en aquest cas, un pes i un físic que no reflecteix la pluralitat de cossos i la diversitat en l'aspecte. Però com molt bé ens ha reconegut la presidenta del Sud Català de les Dones, Meritxell Benedia, aquesta pressió estètica també ha existit sempre, quan no hi havia les xarxes socials. Ara el que s'ha fet és incrementar aquesta pressió estètica. I també, doncs, amb el cas de la moda, ha estat molt interessant escoltar com una referència a Montse Roura, que té 28 anys i que des dels 16 anys està fent de model. Ella mateixa ens ha reconegut que ha patit anorèxia i bulímia durant molts anys a causa dels cànons que hi havia i que l'obligaven per exercir la seva feina.
Vaig començar tenint anorèxia i bueno, després bulímia. I vaig estar molts anys per curar-me. Inclús em vaig curar primer i al treballar amb Playboy, una marca, em van exigir que amb els primers 5 quilos i vaig tornar a recaure. Que no podia menjar pa perquè m'havia de primar 5 quilos i que si volia seguir treballant doncs que m'havia de primar. Llavors em vaig obsessionar i bueno, em vaig primar no 5 sinó 10 o més.
A mi, escoltant a Montse Roura, em va venir a la imatge d'una supermodel a nivell internacional, Montse, com és aquest mos.
Cert.
Que era molt prima, excessivament prima, però bueno, ja deia que era prima de constitució física, que per tant no havia en aquest cas de realitzar unes conductes inapropiades, sinó que era la seva condició física, però bueno, això també demostra la diversitat de cossos i ningú pot ser com Kate Moss si no és en aquest cas d'una condició física pròpia, no? El problema és quan hi ha les còpies i que t'obliguen a fer en caure en malalties tan perilloses com l'anorexia o la bulímia, els trastorns alimentaris. La mateixa Montse Roura ens ha dit que ara està molt millor, que s'ha pogut trencar per fi aquest prejudici i aquest estereotip de que havies de ser prima per treballar com model i que s'ha pogut recuperar.
Sí, no, ara superbé. Jo trobo que han fet molt bé de canviar el prototip de model, perquè ara, bueno, ara es veu més maco tenir un cos saludable. I abans, pues, jo, per exemple, estava obsessionada en tenir aquest espai entre les cames, que, o sigui, dels ossos que es veia. Jo estava com obsessionada a tenir aquest espai i que s'emmarquessin molt els ossos i tal.
La pressió estètica debat fer eines públiques per evitar-la i sobretot per fer un reconeixement que hi ha una pluralitat de cossos i diversitat en l'aspecte.
Avui en parlem amb Esther Soldevila, directora de l'Institut Català de la Moda de Barcelona. Senyora Soldevila, bona tarda.
Bona tarda.
Què li sembla aquest pla de la Generalitat?
Home, jo crec que tot impulsar coses d'aquestes sempre són bones. Ara, el d'impulsar a que es faci, ja ho veurem.
És a dir, és poc realista?
Sí, perquè a vegades es diu molta cosa, però la realitat no es fa. Aquest és el problema.
Lluitar contra els cànons estètics, com s'hauria de fer?
Lluitar? A veure, és una cosa que la gent, encara que no vulguem, estem molt, molt enganxats amb això de l'estètica i contra ells serà molt difícil anar, perquè tothom busquem la perfecció i les coses que ens millorin a les persones, m'entens? Llavors, és una mica, per mi, al meu punt de vista, difícil de lluitar-ho molt. Lluitar que sigui per millorar, lluitar perquè sigui una cosa que vagi tot bé, és una cosa. Però el cànon estètic, tothom ja sabem que ens agrada l'estètica.
Estem parlant de que, per exemple, a Barcelona, 6 de cada 10 noies adolescents senten insatisfacció amb el seu cos i l'aspecte físic són el principal motiu de discriminació, segons un estudi recent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
Sí, perquè no estem mai conformes amb el nostre físic, ¿vale? I busquem sempre el millor. Jo crec que també això influeix molt les redes socials, d'acord? Perquè, clar, veiem físics que són maques i tal, però la gent busquem la cirurgia de molt jovenetes i es volen fer cirurgia de pit, d'estètica de llavis, d'ulls. Vull dir, això és un punt que és un camp que és difícil tornar enrere. No ens acceptem a vegades com som nosaltres, perquè no ens hem trobat tampoc com som i no valorem el nostre físic.
No és alguna cosa actual, veritat, senyora Soldevila, perquè tota la vida ens hem fixat en models del moment, no?
Totalment, però ara potser més encara.
Amb el tema, per exemple, de les influencers, no?
Exacte. Ens enfoquen molt aquesta necessitat de tindre un cos mig perfecte, un físic mig, que estigui maco, que ens pensem que si no tenim un físic maco i com estiguem, doncs les possibilitats d'estar de feina i tot és més difícil, val?
Uh-huh.
No valorem com som les persones. Jo crec que el més important és el físic d'interior. Per llavors, si tu tens una bona confiança interior, també transmets. Però, lògicament, a tothom ens agrada estar guapo. I a vegades em passa dir que, ai, mira, aquí un retoc, una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, doncs quedaria millor. Però tens que valorar els anys i les coses que venen i saber portar-ho i buscar coses que t'ajudin a realçar el maco teu.
Mm-hmm. Si parlem del tema de les talles, Esther, sempre hi ha allò de... És que en aquesta botigó, d'aquesta marca, la talla 40 em va bé, i en canvi en una altra marca tinc la 44. Això, hi ha algun reglament, alguna cosa universal que diguis...
Aquest és el problema, perquè tot ho fem informàtic, val? Abans, totes les coses es feien manual. Llavors, quan es tallaven peces de roba, lògicament es feia amb una estadística de que si era una talla 46 es tenia que donar unes mides correctes tant de sisa com de tot. A mi em passa. Jo vaig a Zara i em compro una jaqueta, no?
Mm-hmm.
L'XL. Me la poso i no m'entra del braç. Per què? Perquè tinc el braç una miqueta ample.
Sí.
El tindre una miqueta ample, la sisa en tiba. Llavors ja no te pots quedar aquella jaqueta una XL. Et busques una dos XL, vale?
Sí.
I te la poses i és igual, no millora.
Mm.
Val? Llavors, això per mi és una forma de treballar que ara ja tot és estàndard. Tot és talla única, fem alguna mica transformació, però no fem de transformació a persones pues, que estan més desenvolupades, com si diguéssim, no?
Mm-hmm.
I lògicament portes una 44 o 46 i és difícil trobar una cosa que ens agradi. I llavors, la persona que està una mica grasseta, així té un complexe. I per això llavors comencen els problemes que tenim del menjar, que la joventut no vol menjar perquè es vol posar roba moderna i no troba la seva talla. Tot això també ajuda una miqueta a que no estiguem conformes amb tot aquest tipus de coses.
I sobretot quan ets jove, quan ets més jove, t'influeix més, no?, el fet de dir, escolta'm, si jo porto sempre la talla 38 i aquí haig de portar una 40, no?
Exacte.
I això crea que el coco...
Si llavors comencem a dir, ens hem engreixat, demà no esmorzo o no sopo, perquè, clar, et penses que, lògicament, canviem els cos, no? Però també la moda també canvia. Hi ha jaquetes més entallades. Ara no, perquè, mira, ve la jaqueta que t'estàs, que són amples, i tothom hi cap allà, m'entens? Com més ample la portis, més guai. Mm-hmm. Que les influències porten totes aquestes jaquetes amplíssimes.
Mm-hmm.
Però a vegades t'ho poses i sembles un sac de patates quan t'ho poses.
Sí, sí,
no, exacte. No, els ombros et cauen, la jaqueta va ample... Però quan un és jove, per exemple, la joventut els hi queda bé. Remanguen les mànigues, es posen un top i queden moníssimes.
Uh-huh. Ara m'està venint al cap, Esther, el tema que va... La problemàtica aquella que va haver-hi sobre el tema dels maniquís que es posen a fora dels aparadors, no?
Sí.
Que sembla que, bueno, tenen un cos de, que dius allò perfecte, no? I dius...
Exacte.
Clar, bueno, a mi no em quedarà mai més.
El cos de vispa, que diuen.
Efectivament. Sí. Llavors, no és un cos real, allò.
No. És que el cos real és diferent. A veure... Hi ha persones, hi ha nenes jovenetes que tenen una 38 o una 36 a vegades, no? Però tampoc no és perfecte ni el cos real. El maniquí el fem perfecte i real perquè quedi maco l'aparador i és un crit, com si diguéssim, de màrqueting. Perquè tu veus una cosa a l'aparador, entres a la botiga i veus que és tan diferent el que veus l'aparador o el que hi ha dintre la botiga, canvia.
Hi ha tantes coses que han fet tan de mal a la moda i el tema dels photoshops, etc, que dius...
Home, tot això apanyem. Amb el photoshop ens arreglem tot.
Efectivament. Vull
dir, hombre, un monstruït et fas un tipus que, bueno, ni la Venus.
Sí.
Tot ho arregla. La realitat és una altra.
Efectivament. Esther Soldevila, directora de l'Institut Català de la Moda de Barcelona, gràcies per haver estat avui amb nosaltres i a continuar treballant. Encara s'han de canviar moltes coses i llarga vida al sector de la moda.
Gràcies, això ens fa falta. Que ens ajudi molt a la moda que surti endavant.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Guardi, ho disse, lo è chiuso in me.
La primavera ya llegó y tu jardín, huerto, ático o terraza no paran de llamar nuestra atención. Prepáralos con Steel y sus máquinas a batería, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores y con las mejores ofertas. Confía en su calidad premium. Máquinas ligeras, cómodas y fáciles de usar. Las tienes en Steel.es o en cualquiera de sus 1000 tiendas especializadas Steel.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
I d'aquí un moment a La Linterna, actualitat, l'última hora, amb els companys dels serveis informatius i d'Esportscope.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I aquí està l'última hora de l'actualitat més pròxima amb els companys de la redacció d'informatius. Yolanda Bernal, bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, t'explico que la situació de Laura Borràs al Parlament continua en stand-by. La Junta Electoral Central li dona 10 dies a la cambra perquè presenti al·legacions abans de prendre una decisió definitiva. És el mateix procediment que va seguir la Junta Electoral Central abans de retirar-li l'escó al diputat de la CUP, Pau Juvillà, i també a Quim Torra. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda al marge de la carretera nacional 340, al seu pas per Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Han cremat un espai agrícola proper a una zona de massa forestal. S'hi han desplaçat una vintena de dotacions que continuen treballant per extingir totalment el foc. I el jutge ha decretat presó sense fiança per a un home acusat d'intentar abusar d'un menor i de retenir-lo a casa seva. Els fets van passar ahir a Barberà del Vallès. El menor de 14 anys venia butlletes al carrer per al viatge de fi de curs. L'home el va enganyar perquè l'acompanyés a casa seva per poder agafar els diners i un cop a dins va tancar la porta i va intentar abusar d'ell a canvi de diners. Es va poder escapar i va aconseguir demanar ajuda.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies.
Vinga, fins demà.
7 de la tarda, 32 minuts, última hora esportiva amb els companys de la redacció d'Esports. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Tranquil·litat al Barça respecte al futur de Gavi.
Sí, un Gavi que actualment està jugant al conjunt blaugrana amb fitxa del filial i el contracte que tenia de les categories inferiors del club blaugrana amb una clàusula de rescisió de només 50 milions d'euros. Tot i tenir ofertes de la Premier, a Can Barça estan tranquils amb el jugador andalús perquè saben que Gavi fonamentalment vol continuar a Can Barça. Des del club es prenen solucionar els temes de límit salarial per adequar el contracte del mateix Gavi, també el d'Araujo, i a més poder inscriure en regla la millora de contracte d'Alejandro Baldi. Demà tornen a la feina els de Xavi, pensant en el desplaçament de Lliga al camp del Getafe, pendents de si es recupera algun dels lesionats, fonamentalment Pedri i De Jong, mentre que a l'Espanyol és notícia la sortida del seu organigrama del fins ara director d'identitat Hugo Blanco. Demà parla el tècnic Luis García abans del desplaçament al camp del Betis, que té àrbitre Hernández Hernández, igual que el Girona Elche, que el xiularà Figueroa Vázquez, i el Getafe Barça, que l'arbitrarà Pulido Santana. En bàsquet, avui tenim dos partits d'Eurolliga, Olympiacos Baskonia i Maccabi Real Madrid. En funció dels marcadors d'aquests partits, el Barça sortiria a jugar demà contra el València per tancar la fase regular de l'Eurolliga, ja sabent-hi que és tercer, faci el que faci al Palau Blaugrana. Tot això en una setmana on, recordem, diumenge, Palau Blaugrana, clàssic de Lliga, Barça-Real Madrid.
Més informació, Esports, COPE, Gil, gràcies.
Fins demà.
I d'aquí un moment, aquí a la Linterna de Cope Catalunya, ens farem ressò de com estan vivint ara mateix o quina és la situació que viuen els bombers de Catalunya, que continuen en situació de precarietat i precol·lapse estructural a les portes del que es preveu una campanya forestal força complexa. En parlarem de les mancances de dins del cos de bombers de la Generalitat que es van agreujant dia a dia. Ho farem amb en Jordi Jolà, que és el delegat del personal laboral del Departament d'Interior.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, vamos a marcar ese 93-414-3631, que es el teléfono de la doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estético Star Bene. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse.
Bueno, vamos a hablar hoy del rejuvenecimiento facial. ¿Qué es exactamente?
Ajá. Mira, el rejuvenecimiento facial es contrarrestar, si lo podemos decir así, los signos que ha dejado o que están dejando su impronta en la cara, fundamentalmente, debido al paso de los años, ¿vale? Uh-huh. Envejecemos, y esto nos gustará más o menos, pero es un hecho y sucede. Entonces envejecemos y envejecemos en todo nuestro cuerpo, envejecen los órganos internos, pero también envejecemos por fuera, ¿no? Entonces el envejecimiento es eso, es qué signos se van a poner de manifiesto con ese paso de los años, que no son los mismos para todo el mundo. Es decir, que el envejecimiento sucede, esto es igual para todo el mundo, pero si somos un poquito observadores, vemos que a lo mejor hay personas que dicen, jolín, qué calidad de piel que tiene. Sí. No tiene ni una arruga, ¿no? Tiene pocas arrugas para la edad que tiene, pero sin embargo a lo mejor tiene más manchas, pongamos por ejemplo, ¿no? Mm. O personas que dicen, jolín, tiene la cara, tiene el pómulo, ¿no? Es decir, que no todos vamos a envejecer de la misma manera. Los signos, los más frecuentes suelen ser las manchas cutáneas, sobre todo en personas con predisposición y en personas que hayan tomado mucho sol, el tema de las arrugas, sobre todo de las arrugas de expresión, que hay personas que se marcan más que otras. Y luego yo diría que un aspecto muy muy común en todos en todas las personas cuando envejecemos es el cambio de volúmenes, ¿no? Que hay personas que decían, yo no he sido nunca de labio muy muy importante, pero es que con los años me he comido el poco labio que tenía,
claro,
¿no?
Sí.
O el pómulo, yo lo tenía como que se me levantaba un poquito más, ahora me ha bajado, ¿no? Es decir, hay un cambio de volúmenes.
Sí.
Y hay también en función del estilo de vida, es decir, de si bebemos o no bebemos agua, de si abusamos o no del sol, como esa piel desvitalizada, ¿no? Esa piel mortecina, que no tiene mucho
sin vida. Vidrio,
sin vida, ¿vale? Y tú sabes que en Andalucía se dice, tienes lustre en la cara, ¿no?
Eso es.
Una expresión muy andaluza. Pues bien, falta ese lustre, falta ese brillo. Esos, digamos, serían los signos más importantes del envejecimiento facial.
Uh-huh. Una vez llegamos a ese envejecimiento facial y queremos vernos bien, llega esas técnicas de rejuvenecimiento facial. ¿Qué hacer y dónde ir a hacérselo, doctora?
Buena pregunta, las dos. Mira, ¿qué hacer? El qué hacer depende muchísimo de los objetivos que tenga el paciente. Los médicos podemos diagnosticar, podemos decir lo que vemos, ¿no? Pero no a todo el mundo le preocupan las mismas cosas. Es decir, dentro de todos estos signos que yo he podido comentar, a lo mejor hay personas que le preocupan más las manchas, personas que le preocupan más las arrugas de expresión. Entonces yo siempre defiendo lo que propongo al paciente cuando me dice, doctor, ¿usted qué haría? No me pregunte qué es lo que yo haría. Dígame usted qué es lo que le gustaría, ¿no? O por dónde le gustaría empezar o qué es lo primero que le gustaría ver mejorar, ¿no? Uh-huh. Entonces, el qué hacer para mí depende mucho de los objetivos y de los deseos del paciente. Eso por un lado. Y luego me preguntabas también, ¿dónde ir?
Exacto.
Buena pregunta. Primero, a un centro médico. Esto lo digo ya de antemano. El otro día llamaba una persona diciendo, mire, yo quiero quitar el código de barras, pero sin aguja. Yo, mire, esto es un milagro que tengo que ir a Lourdes porque esto no se puede hacer.
Exacto.
Es decir, que hay cosas que podemos conseguir sin aguja, digamos, con procedimientos exclusivamente externos, pero si queremos conseguir esos resultados bonitos, esos resultados naturales, esos resultados duraderos, bueno, pues la agujita la tenemos que utilizar. Lo que pasa es que, bueno, somos muchos los profesionales que la hacemos y somos muchos también, y permíteme que me meta entre ellos, los que usamos bien la aguja, sí, ¿no? Entonces, acudir siempre a un centro médico si buscamos esos resultados buenos y duraderos, ¿vale? Y luego hay muchos profesionales, somos muchos, como yo decía anteriormente, que podemos usar las mismas técnicas.
Bueno, pues con esta buena información, si queréis más y queréis poneros en buenas manos, Centro Médico y de Estética Star Bene, recordad el teléfono 93-414-3631, primera visita informativa sin coste alguno con la doctora Torrejón. Recordad que están en la calle Muntaner 252, hoy hablando de rejuvenecimiento facial. Doctora Torrejón, gracias, un beso.
Un abrazo, hasta luego.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tot i els esforços invertits al cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, aquests continuen en una situació de precarietat, precol·lapse estructural i de risc de model heretat d'anteriors equips de govern. Fruit de la mala gestió i d'algunes males decisions preses, aquests esforços no han tingut els resultats esperats. A les portes del que es preveu una campanya forestal força complexa, les mancances dins del cos de bombers es van agreujant dia a dia. Atenció, perquè no tenen botes, no tenen guants. Alguna talla dels pantalons d'intervenció o les ulleres forestals que s'estan esperant des de l'estiu passat encara no han arribat, i això un llarg etcètera. Jordi Julià és delegat de personal laboral del Departament d'Interior. Jordi Julià, bona tarda.
I hola, bona tarda.
Això és un mal endèmic. Què està passant als bombers de la Generalitat?
Doncs mira, és com molt bé indicaves tu, no?, que és un mal endèmic, com ara deies, i bueno, són herències que tenim dels polítics que han precedit, i que, clar, que és molt curiós, que al final demanar unes botes forestals o un pantaló, al final és com una loteria, no saps si t'arribarà o no t'arribarà. Tenim, així per destacar, doncs tenim una problemàtica amb els frontals, amb els elements que dona il·luminació a tot el dispositiu d'extinció, que l'any passat doncs no en teníem per tots, que havíem de cedir-los. Una cosa que és un equip de protecció individual a cada persona, doncs era inviable. I així estem amb diferents elements. I nosaltres, vaja, des de UGT, des de tota la part social, ho tenim claríssim, eh? Amb la seguretat i salut dels companys i companyes no hi podem jugar. Els bombers i les bomberes, doncs, escolta'm, ells han de fer la seva feina i la faran, i segur que amb moltes ganes i motivació, però com a mínim aquesta direcció ha de brindar i ha de donar a satisfer aquests mínims de seguretat i salut, que en aquests moments, doncs, es donen de manera molt dubtosa.
Jordi, però ja em diràs tu com es fa una tasca de bomber si hi ha falta de mànegues, de llances, de càmeres tèrmiques, d'equips de respiració autònoms. Això és material bàsic que necessiten els bombers?
Bueno, tot lligat també a les noves normatives de contractació per donar més controls a les mateixes compres, que ja està bé, perquè també a Camp Bombers doncs hem tingut dificultats en temes de contractació i no ens escapem d'aquestes picaresques que a vegades ens hem trobat. Doncs, clar, amb aquesta normativa no és com un que necessita un parell de cadires per casa i ho vas a comprar a la botiga al costat.
Sí.
Clar, l'administració pública no funciona així. És dificultat, s'han volgut comprar elements i llavors doncs, a l'hora de fer la contractació per no acotar-la bé, doncs, escolta'm, doncs no hem comprat la mateixa marca, per això doncs, ara perquè estem amb un nou vestuari, però abans quan anàvem amb camises veiem camises de diferents tonalitats, semblava qui sap què. És complicat, tot plegat la gestió, jo entenc que no ha de ser fàcil, eh? El que passa que, clar, sí que és veritat, hi ha molt bona voluntat, hi ha molt bones ganes, hi ha un canvi, perquè es veu un canvi per part de la direcció d'entregar projectes i d'anar fent, però clar, aquí al final sembla que només estem obsessionats amb uns objectius, amb uns assoliments, i el dia a dia que ens trobem, clar, el que no pot ser és que fa un any tenim aquesta problemàtica, no passarà més, aquest estiu ens està tornant a passar i estem fent solucions, estem fent pedaços, estem manipulant els EPIs, que la normativa ja ens diu que un EPI doncs està certificat, un equip de protecció individual, doncs no es pot manipular, no es pot manipular per part del seu propietari ni de l'empresari, i ho estem acabant de fer perquè és que si no tindrem llum, si no donarem llum amb els bombers i les bomberes que estan fent una extinció o fent qualsevol servei, una recerca, el que sigui, a l'exterior i de nit.
El que passa també, Jordi, és que els contractes de manteniment dels parcs no s'han renovat, hi ha portes de cotxeres, però on no poden sortir els vehicles, la situació del parc mòbil no és millor, cada dia n'hi ha una mitjana de 30 vehicles de baixa a tota Catalunya i alguns fa més de 2 mesos que estan inoperatius. Això sembla una pel·lícula de Funes, t'ho dic de veritat, perquè s'ha conjugat els elements per la tempesta perfecta i les conseqüències les patiran els bombers i les bomberes i sobretot la població. Si estem, com dèiem abans, davant d'una campanya forestal força complexa, perquè no plou.
Sí, aquest és un afegit i que realment les prediccions no són gaire alentadores i que doncs, tant el cos de bombers i bomberes de la Generalitat de Catalunya com tot el seu personal laboral de suport, diferents categories, els equips de prevenció activa forestal, els tècnics operadors de control, l'auxiliar d'ofici forestal, que és l'última categoria, l'últim graó d'aquest engranatge, no? L'última baula, doncs, són figures laborals que, escolta'm, és gent a l'ajudant d'ofici forestal treballant 4 mesos, aquest any treballant 4, sempre venien de treballar 3 mesos, abans treballaven molts més mesos, hi havia moltes més unitats, hem passat en 10 anys a reduir quasi bé els efectius amb auxiliars d'ofici forestal, d'acord? I a part, doncs, que aquesta gent, per exemple, van amb una granota ignífuga i som incapaços de saber quantes vegades s'ha rentat i si ha perdut el tractament ignífugat, no? Vull dir, són aquests exemples que dius, home, sembla mentida que la Generalitat, doncs, hauríem de donar exemple. En certs aspectes ho fem molt bé, perquè en sabem i hi ha uns grans professionals darrere, però en altres aspectes, i sobretot tan elementals com el tema de la cotxera que deies, el vehicle, vull dir, tota aquesta remesa de vehicles nous que han donat tants problemes, doncs, bueno, s'està treballant dia a dia, però realment és que això, coses tan elementals com el que et deia, l'auxiliar d'ofici forestal, una categoria, una persona fixa discontínua, treballa 4 mesos l'any, d'acord? La majoria són estudiants o opositors a bombers, i aquesta gent, doncs, escolta, van amb una granota que ve de saber quants anys té aquesta granota i som incapaços de saber la traçabilitat.
És al·lucinant, és al·lucinant. És que ho estàs verbalitzant i és que és allò d'empassigo i no... És que és al·lucinant. Llavors, vull imaginar que la responsabilitat, Jordi, davant de qualsevol accident derivat d'aquestes mancances i anomalies, recauran sobre responsables d'on haver posat remei a aquest autèntic desgavell. Encara som a temps de trobar o buscar solucions.
Bueno, sí que hi ha companys i companyes que està clar, si tu has d'anar a fer un servei i no tens els mitjans adequats, doncs no els pots realitzar i el realitzarà un altre company, una altra dotació, de fet, i al final, doncs, des de el Comitè de Seguretat i Salut i sobretot doncs, des dels delegats de prevenció d'UGT ja s'ha posat sobre la taula aquest aspecte i arribar fins al final i que amb la Seguretat i Salut no s'hi juga i al final la llei és claríssima, la responsabilitat és de l'empresari, la responsabilitat és del Departament d'Interior, és del cos de bombers, de tenir els seus bombers i bomberes i tot el seu personal laboral, doncs, tenir-lo dotat amb unes condicions, perquè és que si no... Malament anem.
I els bombers, a més de tot, a part de que arrosseguen unes sobrecarregadores extres per manca de personal, que crec que l'any passat van arribar a sobrepassar les 600.000, per què no hi ha aquesta renovació de bombers? Què passa? Ningú li atreu aquesta feina? Imagino que davant d'aquest historial que han plantejat a ningú li entren ganes de treballar de bomber.
No, per això hi ha molta gent que també, doncs, per moltes mancances que n'hi hagin, realment, doncs en tenim, doncs sempre hi ha gent disposat i amb ganes d'entrar a aquest col·lectiu i aquest món professional que és apassionant i abasta molts àmbits, no? Però sí que és veritat que tota la situació que estem posant sobre la taula i sense embuts, doncs a vegades costa que sigui atractiu. De fet, hem fet una campanya, des del Departament d'Interior s'ha fet una campanya per promocionar, com no ha de ser de cap altra manera, la presència doncs, de bomberes, l'accés a més de companyes bomberes a dins la institució, dins del cos de bombers.
Cert.
Va, és molt divertit, perquè ens gastem molts diners posant marquesines i posant publicitat a tot arreu, en canvi no tenim parcs de bombers adaptats a que hi hagi les companyes. No tenim ni vestuaris, ja no et dic de serveis, ja no tenim equipaments complets. I no parlem, no entrem a parlar de l'adaptació dels equips de protecció individual al gènere, eh? Vull dir, doncs no és el mateix un pantaló, d'acord? No és el mateix uns texans que ens comprem, que es compra un home o el que es compra una dona. Doncs això posem-ho amb els diferents equipaments, d'acord? Totes les versions que hi ha, que al mercat ens les donen, però que aquí doncs encara estem anys llums. Això sí, fem molta publicitat de que volem moltes dones al cos, eh? Com no ha de ser de cap altra manera. Però el que no pot ser és això, eh? Que per, de cara davant fem una campanya brutal i de cara de portes endintre no tinguem ni els parcs de bombers adaptats.
Bueno, com dèiem a l'inici, Jordi, continuen els bombers en la situació de precarietat, fruit d'aquesta mala gestió i d'algunes males decisions preses en els governs, en els equips de governs que hi ha hagut, són models heredats. Espero i desitjo que algú canviï i que els bombers no els hi falti detall, perquè estem parlant de gent que salva vides, que necessiten material, i si no, no anem pa bé, com diuen a Girona. Jordi Julià, delegat de personal laboral del Departament d'Interior, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres i enviem una salutació ben forta a tots els bombers i bomberes que es deixen la pell per salvar les nostres vides, entre d'altres tasques que fan moltes coses als bombers. I espero i desitjo que aquesta campanya forestal, que es presenta força complexa, acabi el més aviat possible i tant de bo plogui. Seria important per tots. Jordi, gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs sí, aquesta és la realitat i així ho hem explicat. Les 7 de la tarda i quasi bé 50 minuts i d'aquí a un moment parlarem amb la companya Mar Puerto i ens explicarà la història d'una jove d'Ulldecona i ens explicarà el canvi de vida que va decidir fer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este sábado, 13 recorre un oeste americano plagado de estrellas.
¡Manos arriba!
Enfrentados.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Bandidas.
Deberíamos robar más bancos. ¡Santa María!
Y el tren de las 3:10.
Tu padre llevó a Ben Wade a la estación cuando nadie quiso hacerlo.
3 del oeste. El sábado a partir de las 3:45 de la tarde. En 13.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlarem parlarem de la història de la Pilar Millán. És d'Ulldecona i fa 6 anys que va deixar-ho tot per començar la seva pròpia aventura viatjant sola per algunes zones de l'Àfrica. Un any després de marxar, va instal·lar-se a Tanzània, on hi ha fet arrels. Li ha explicat la seva aventura a la companya Mar Puerto Market. Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Sí, la Pilar ens ha explicat aquest canvi de vida que va decidir fa 6 anys i que va deixar enrere, amb 32 anys anant i tornant de Tanzània, fins que amb la pandèmia es va instal·lar finalment durant un any i mig allà. Ella mateixa diu que necessitava fer aquest viatge sense bitllet de tornada, deixar-ho tot i començar una nova vida.
Jo, quan vaig marxar, vaig deixar-ho tot. Procurar que no tingués cap vincle aquí perquè sabia que hi havia alguna cosa més que m'estava esperant allà, no? Àfrica era com el puesto pendent. I, bueno, vaig marxar en un bitllet d'anada i tornada d'un mes i mig, però vaig acabar-lo canviant per a 6 mesos. I vaig viatjar, vaig començar amb unes amigues, vam fer un viatge de 17 dies brutal per Tanzània, i quan elles van marxar cap a Espanya jo em vaig quedar.
I és que, com molts altres treballadors, la Pilar tenia un mes a l'any vacances en el qual aprofitava per viatjar, però sempre es quedava amb ganes de més fins que, diu, va arribar el moment de posar fi a aquesta inquietud interna. Una inquietud que va fer que amb el temps s'adonés i li canviés la percepció de moltes coses.
Vaig anar preguntant abans de marxar, perquè clar, què passa? Que el que mos venen una mica d'Àfrica és la necessitat que tenen, no? I nosaltres que mos pensem que tot ho podem, pues vaig dir, pues jo vull fer un voluntariat. A més, ho fa tothom i té que ser una experiència brutal, no? Sempre pensant en per a mi. Jo no em vaig plantejar mai com era per a ells, perquè donava per fet que era algo que necessitaven. Vivint allà m'he donat compte de moltes coses i moltes vegades és el que dic. Jo vaig anar a Tanzània i vaig fer un voluntariat un mes a un orfanat, però ara mateix rebutjo totalment els voluntariats, a no ser que l'empresa que hi ha detrás o qui ho està fent detrás ho faig bé. I nosaltres, des d'aquí, és impossible que coneguéssim un context social i cultural a un país on no hem anat mai. Jo vaig anar allà i a mi tot me semblava malament d'aquell orfanat. Tot ho volia canviar. I ara l'experiència em diu que, bueno, que no podia estar més equivocada, que vaig fer coses de les que m'arrepentixo.
Ara la Pilar està a Catalunya per un projecte familiar i té 2 fills petits amb el Henry, el seu marit tanzà, qui presentarà al setembre una pel·lícula sobre la violència de gènere al seu país i després se'n tornaran a Tanzània perquè, per cert, el fill més petit encara no coneix el seu altre país d'origen.
Una valenta, la Pilar Millán, i ara que en parlàvem de l'Àfrica m'ha vingut al cap una bona pel·lícula, Memòries d'Àfrica, amb Robert Redford i Meryl Streep. Així que, si podeu, la veieu. Mar Puerto, gràcies.
Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Diumenge, el Barça farà una altra escala per arribar a guanyar la Lliga. I ho seguim vivint amb l'equip de referència de la ràdio.
Hola, soy Jordi Alba y te invito a que sigas todos los partidos del Barça en Tiempo de Juego, con Paco, Pepe y Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Des de l'Alfonso Pérez, Getafe, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis,
Josep Maria Minguella.
I Gemma Santos, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Saludem a Joselu, l'home gol de l'Espanyol. Joselu, buenas tardes.
Nosotros tenemos que estar concentrados al 100% para conseguir la victoria todos los fines de semana y que nos aleje de los puestos de allá abajo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs fins aquí arriba la Linterna a COPE Catalunya i Andorra, però recorda que la Linterna ara continua amb Ángel Expósito i tota l'actualitat del dia. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora. Rep les salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Que vagi bé la tarda i bona nit. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Tienes
hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Participa en el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2023 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la segunda prueba, que se disputa el Golf Pelada el 24, 25, 26 y 27 de abril. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituts Odontològics, Clínica Servidiges, Instituto Oftalmológico Tres Torres y Top Sailing Charter. Alquiler de barcos, Colabora Acció, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El